Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Antonio Hidalgo ha proposat un canvi tàctic al centre d'esports. Tot just tenim només un partit de referència per saber quina és la seva idea. La idea del de Canovelles, però a Badalona sembla que va quedar com a mínim prou clara. En els primers minuts vam veure què fa el Sabadell d'Hidalgo sense pilota. La va monopolitzar pràcticament el conjunt de Juanjo García i el centre d'esports va treballar amb les línies molt juntes i amb un 1-4-4-2 de manual. El principal canvi, la banda esquerra, Nico del Monte feia de lateral i Josu Ozcoidi per davant recordant anteriors etapes. Quan recuperava l'esfèrica, això sí, el centre d'esports canviava de dibuix, canviava la pissarra, Nico passava a ser un tercer central formant una línia de 3 al darrere. Òscar Rubio, per la dreta, avançava la posició situant-se a l'alçada dels dos pivots i a l'altra banda feia el mateix Josu, fent-se l'amo i senyor en solitari d'aquell carril. Dues mitges puntes per davant, Antonio Domínguez i Néstor Querol i una referència al davant, Arturo. Va funcionar? Doncs si ens agafem el marcador és evident que no. Si veiem les ocasions generades, el centre d'esports va xutar segurament més entre els tres pals que no pas al Badalona i també més respecte a anteriors partits. I especialment a la segona meitat va vorejar molt l'àrea escapolada en un munt d'ocasions. Per tant, tot i haver de conformar-nos amb aquesta anàlisi del joc però no del marcador, queda clar que és un bri per l'esperança. I no ho diem nosaltres, ho diuen els propis protagonistes, per exemple, Arturo.
El nuevo esquema que está proponiendo el míster nos viene bien porque tenemos jugadores, tenemos carrileros que pueden ser muy profundos como son Oscar y Josu, y luego arriba pues es otra cosa que igual nos hace falta un poco de cambio porque estamos un poco atascados y él creo que está dando con la tecla.
De seguida escoltem més del punta departamental d'Arturo, també de Manuel Gato i del propi Antonio Hidalgo valorant aquest nou esquema. És dimarts 9 d'abril del 2019 amb la pissarra del tècnic Vallèsà. Encetem aquest nou Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, el Toni González. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem com veu la plantilla arlequinada aquest canvi de sistema proposat per Antonio Hidalgo. Sabrem què llegeix el cap d'esports del diari Ara, el sabadellenc Toni Padilla. Passarem per Canllong per saber com avança el quart dia del Campionat d'Espanya Open de Natació. Tindrem en directe l'homenatjada Sandra Santanyes i parlarem de tir, de bàsquet i de futbol sala, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Avui arrenquen els quarts de final de la Lliga de Campions. Ho fa amb dos partits a Anglaterra i els dos a la mateixa hora. A partir de les 9, Liverpool Porto a Anfield i a Londres Tottenham Manchester City. Duel entre anglesos. Demà el Barcelona visitarà precisament Manchester per enfrontar-se al United a Old Trafford. I l'alemany Maximilian Schachmann va guanyar ahir la crono a Zumárraga amb la qual començava la Itzúlia. El sabadellenc David de la Cruz va ser el 41è i arrenca aquesta volta ciclista al País Basc com a millor català a 1 minut i 3 segons del primer líder de la general. Avui, per cert, segon dia de competició amb una etapa de 149 quilòmetres entre Zumárraga i Gorraiz sense excessives complicacions.
Han parlat en les últimes hores
el president del Girona, Delfí Geli, demanant el suport de l'afició.
Hi ha molt poca diferència de guanyar o perdre un partit. L'equip ve de fer tres bons partits i no ha tingut la sort ni l'encert de sumar punts, però això es pot girar en qualsevol moment, com s'ha demostrat en altres vegades, i hem d'estar al cantó dels nostres jugadors, al cantó del nostre tècnic, que ens han portat fins aquí i han fet excel·lents partits i excel·lents temporades.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb el periodista i també conseller del Centre d'Esports Sabadell i concretament amb una fotografia publicada al seu Instagram. Parlem de l'Àxel Torres. La fotografia és a la nova Creu Alta i l'Àxel adjunta el següent text. L'omplim diumenge. Gràcies a tots per seguir fidels i estar junts en aquests moments tan durs. Un club viu de veritat és aquell en què la seva gent acompanya quan la llum s'apaga.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugador israelià del Sabadell, Gai Assolín.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
del propi Axel Torres, ara que comentàvem una publicació seva a Instagram, també feia un tuit dient: la resposta de tots en aquests temps durs està sent emocionant. Mostra com és de viu aquest club. Gràcies a tots i lluitem junts fins al final. Responent a un vídeo que adjuntava el Manu Béjar, aficionat del centre d'esports, una miqueta demanant el caliu de la gent no llançar la tovallola i mencionant a molta gent de l'entorn del centre d'esports Sabadell i de la pròpia entitat. 5 minuts 54 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Avui comencem parlant de tàctica. Avui comencem parlant de la pissarra d'Antonio Hidalgo i del nou sistema tàctic emprat pel nou entrenador del centre d'esports Sabadell, que de moment convenç els jugadors del conjunt arlequinat. Malgrat la dolorosa derrota de diumenge a Badalona, els futbolistes han avalat aquesta nova estructura del tècnic del Sabadell. A Badalona, el de Canovella es va optar per un 4-4-2 sense pilota, que es convertia en un 3-4-2-1 en atac. Sembla una mica estrany vist així, perquè no estem massa acostumats a aquestes xifres, però al cap i a la fi jugar amb tres jugadors com a centrals, dos carrilers ben oberts i a partir d'aquí, a més dels dos pivots, dos mitges puntes i un davanter. Una de les peces claus de l'esquema va ser la de Josu Ozcoidi, un jugador acostumat a actuar per davant d'on ho està fent aquesta temporada. Aquest perfil més ofensiu afavoreix a l'hora de fer aquest perfil més polifacètic, podríem dir, perquè en el cas de Josu, fent d'extrem esquerrà, quan l'estructura defensiva és de 4-4-2 i amb Nico del Monte per darrere com a lateral, al cap i al fi és recordar el que ja havia fet gairebé al llarg de tota la seva carrera, i quan recuperava la pilota al Sabadell, Nico es convertia en tercer i central i per tant Josu tenia tot el carril lliure, un carriler únic per aquesta banda, esglaonat a l'alçada dels migcampistes i per tant un esquema ben diferent al que havíem vist de moment aquesta temporada, si bé és cert que algun partit puntual, per exemple, recordo la cita a Terol, a Pinilla, Quico Ramírez també havia optat per jugar amb tres centrals per intentar donar-li una mica més de fortalesa al darrere a l'equip. L'altra posició clau és la de les mitges puntes, dues a Badalona d'inici amb dos esquerrans, com Néstor i Antonio Domínguez, que juguen darrere del punta. Al cap i a la fi un esquema diferent i que al principi va costar d'assimilar, perquè els primers minuts van ser clarament del Badalona, però a partir d'aquí va semblar que l'equip cada cop es trobava més còmode jugant d'aquesta manera. Si més no, així ho han assegurat els futbolistes fent l'anàlisi tàctic del que va ser aquesta derrota a Badalona. Per exemple, el davanter Arturo Rodríguez, ens sentim un tastet només començar, anem amb la reflexió a fons del de Cartagena, assegurant sentir-se còmode i a gust amb aquest nou plantejament.
El nuevo esquema que está proponiendo el míster nos viene bien, porque tenemos jugadores, tenemos carrileros que pueden ser muy profundos, como son Oscar y Josu, y luego arriba pues es otra cosa que igual nos hace falta un poco de cambio, porque estábamos un poco atascados, y él creo que está dando con la tecla. Al final es su primer partido, ahora nos ha metido, como él dice, muchos conceptos en poco tiempo, y al final la mejoría se notará. En el tramo individual, pues bueno, es verdad que llevaba mucho sin jugar de titular, creo que son 4 partidos, y bueno, pues al final lo he notado un poco, pero me he encontrado bien y espero poder seguir así.
El murcià va ser un dels que va tornar a l'11 amb l'arribada d'Antonio Hidalgo. Un altre dels que veu amb bons ulls aquest nou dibuix tàctic és Manuel Gato. L'atacant a la cantia assegura que, sobretot, serà clau de cara al futur assimilar ràpid aquests conceptes per poder reflotar la nau.
Lo que tenemos que hacer es asimilar lo antes posible pues los conceptos tácticos. Todo lo demás también, todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional, pero bueno, los aspectos tácticos, pues asimilarlo lo antes posible para hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hoy ya pues hemos dado muestras de que ya estamos interiorizando pues lo que quiere el míster, y claro, esto cada día pues va a ir mejorando porque bueno, él incidirá en ello y nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo bien porque además creemos que nos va a dar resultados.
De seguida escoltem més el de Benidorm, el millor jugador arlequinat a Badalona segons els vostres vots al programa Sabadell en Joc. Avui, per cert, la plantilla gaudeix de dia lliure, de dia de descans com és habitual els dimarts, i demà el centre d'esports tornarà a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Lleida Esportiu. Però tot això, i Antonio Hidalgo com va veure la seva proposta? En els primers minuts la cosa no va funcionar, com dèiem, però després, a mesura que avançava el partit, l'equip arlequinat cada vegada es va trobar més a gust i va acabar generant força perill. per l'entrenador de Canovelles aquesta pot ser una bona fórmula i per això han de seguir insistint de cara a aquests pròxims compromisos.
Tenemos las dos posibilidades abiertas, lo hemos trabajado durante la semana y evidentemente tenemos que seguir incidiendo en ello, ¿no? Como te he dicho, es una propuesta para con balón, tener balón, juntar a gente, tener pases, crear superioridades por fuera, jugar con las alturas del carril y el mediapunta del lado, y eso pues requiere un tiempo, no lo tenemos y hay que simplificar cosas y seguir creyendo en los jugadores, creyendo en el trabajo que van a hacer y pensando en darle la vuelta, ¿no?
I a tot això, com dèiem, amb el 70% dels suports, Gato ha estat triat com el millor jugador del centre d'esports per vosaltres en aquest desplaçament al nou municipal de Badalona, Montigalà. L'atacant va jugar tot just mitja horeta, començant de mitja punta i endarrerint després la seva posició quan Hidalgo va treure tot el seu arsenal ofensiu per intentar empatar el partit. El jugador del centre d'esports ha explicat la seva experiència amb Antonio Hidalgo, recordem, un home que va ser company seu aquí i que ara és el seu entrenador, Manuel Gato.
En mi caso, pues el hecho de haber estado con él como compañero, pues hace que ya pues le conozca, sé su forma de ser. Luego, por otro lado, además coincidí en este club, con lo cual sé el compromiso, la ilusión con la que él viene, la que tenemos nosotros, con lo cual al final esto tiene que salir bien. Estoy convencido de que van a llegar los resultados ya.
De cara al futur, el Sabadell, la veritat, ho té complicat, traient l'Ontinyent, que és el 19è, per entendre'ns, és el cué dels equips que segueixen en competició. És un autèntic embolic, la veritat, i mira que avui parlàvem amb companys d'altres ràdios, amb companys, per exemple, de Castelló de la Plana, i gairebé un no sap a quina classificació agafar-se per parlar realment del que s'ajusta més a la realitat. Cada pàgina, cada aplicació ho fa d'una forma diferent, cada mitjà també. A dia d'avui, la distància respecte al playout i la salvació és de només un punt, això a la jornada de la qual ens trobem, això sí, sabent que el Teruel sumarà més 3 aquesta setmana i que el Mestalla ho farà d'aquí a 3, perquè havien de jugar encara contra l'Ontinyent. Per això, alguns mitjans publiquen que la distància amb la permanència no és d'un punt, sinó de 4, i no és del tot just, perquè en tot cas seria amb rivals tenint un partit més que no pas al centre d'esports i la resta d'equips que es troben en aquesta guerra. Com deia, un embolic, i en tot cas el que sí que és segur és que la promoció de permanència és a només un punt, faltant-ne 18 pel final. Per Manuel Gato, tot i aquesta ratxa d'11 jornades sense guanyar que acumula el Sabadell, és moment per confiar en l'equip perquè assegura que no és cap quimera aixecar aquesta situació, sinó que estan oferint mostres que és possible.
Yo creo que ahora es un buen momento para creer porque bueno, creo que en muchos momentos hacemos méritos para que así sea, o sea, no es creer como el que cree en algo pues que utópico, ¿no? Es algo que realmente sí que hay cosas que hacen que podamos creer. Ahora es muy importante.
I una més, pensant ja en el que resta de setmana i també de temporada, avui l'equip té dia lliure, com dèiem, demà tornaran els entrenaments als arlequinats, les sessions a porta tancada aquesta setmana seran les de dijous i dissabte, la resta d'entrenaments oberts, i Gato parla ja d'aquest plus d'il·lusió que tenen per tornar a la feina, de tornar al camí del triomf, aprofitant una miqueta l'embranzida, diu, de l'aterratge d'Antonio Hidalgo a la banqueta Creu Altenca.
Lo que nunca puede faltar y es innegociable es el trabajo, y nosotros como profesionales a partir de mañana ya pues nos vamos a poner a preparar el siguiente partido porque además el equipo está ilusionado con la llegada de Antonio, pues bueno, yo creo que también pues bueno, hoy habéis visto que bueno, que el equipo pues muestra una cara pues positiva y bueno, pues estamos muy ilusionados, la verdad.
Doncs il·lusió dins del vestidor del centre d'esports Sabadell, tot i aquesta derrota a Badalona en l'estrena d'Antonio Hidalgo, i amb aquests canvis que comentàvem avui, aquestes modificacions tàctiques a la pissarra del nou entrenador arlequinat. A tot això, des de Lleida, d'on vindrà el proper rival diumenge a les 5 a la nova Creu Alta, sense novetats de moment. Us ho dèiem ahir, la seqüència és la següent. Joan Carles Oliva, l'entrenador, assegura divendres que si no guanyen l'Egea, ell plega. Perden el camp d'esports, el president Albert Esteve no hi era, ahir dirigeix l'entrenament en Cara Oliva, jornada de reunions a la terra ferma i, de moment, sense més novetat. Algun company com el Dani Badia, de Catalunya Ràdio a Lleida, explica que aquest matí hi ha hagut reunió dels jugadors al camp d'esports, però, de moment, encara continua sent l'entrenador del conjunt del Segrià, Joan Carles Oliva. L'únic que ha anunciat el club de manera oficial al seu Twitter és que està organitzant un desplaçament per venir aquí, a la Nova Creu Alta, diumenge. 10 euros al viatge per la grada d'animació del Lleida, 12 pels socis, 15 pels no socis, evidentment sense incloure l'entrada. El partit, com sabeu, diumenge a les 5 de la tarda i també amb iniciatives. Ja ho dèiem, el Sabadell en joc només acabar el partit a Badalona, que el Sabadell prepararia alguna història, però que no seria exactament igual que la dels últims dos compromisos a casa, contra el Mestalla i contra el Cornellà. Tot anirà vehiculat a través dels socis, no entrades il·limitades a repartir, sinó que cada soci tindrà dues invitacions, si vol, per recollir al llarg de tota la setmana i convidar a qui desitgi per al partit de diumenge, 5 de la tarda, contra el Lleida. A més, els preus també seran populars a la zona de lateral, de general, seran de 5 euros, igual que ho van ser contra el Cornellà i contra el Mestalla, tot per intentar el que seria per tercera setmana consecutiva aplegar més de 4.000 persones. Va succeir contra el Cornellà, va succeir contra el Mestalla, estaria bé també aconseguir-ho aquesta setmana en un duel absolutament transcendental diumenge a les 5 contra el Lleida.
Hola, soc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I canviem radicalment de qüestió, deixem el Centre d'Esports, cada cop és més gran, la biblioteca de l'Hotel Suís. Al prestatge tenim ja llibres de tot tipus que ens han anat arribant a mesura que avançava la temporada radiofònica. De moment hem tingut per aquí l'Aleix Pariser, el Xus Carrillo, el Joan Barberà, l'Àxel Torres, avui que en parlàvem d'ell, el Jaume Marco i l'Àngel Càrceles, aconsellant-nos obres literàries que tenen relació amb el món de l'esport. Avui es dona un cas curiós, per primer cop l'autor d'uns dels llibres recomanats és qui proposa una altra obra. És el Toni Padilla, excompany d'aquesta casa en el seu dia, cap d'esports del diari Ara, sabadellenc i arlequinat, i autor de l'obra Atlas de una passió esfèrica, que fa mesos va recomanar aquí a l'Hotel Suís l'Aleix Pariser. Avui ens deixa una de les seves obres favorites, una de ben recent.
Soc el periodista sabadellenc Toni Padilla i la meva recomanació és el llibre Futbol al País dels Soviets, de Carles Vinyes.
La biblioteca de l'hotel. Títol del llibre:
Futbol al País dels Soviets.
Autor:
el doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, Carles Vinyes. Autor d'un altre llibre esportiu, Com Sant Pauli, un altre futbol és possible. Com a investigador, el gracienc ha aprofunditzat en l'extremisme polític i esportiu, analitzant el rerefons social del món de l'esport. A més de ser docent, en l'actualitat col·labora en diferents mitjans de comunicació i escriu en revistes especialitzades en la divulgació històrica.
Pàgines:
168.
Editorial:
Tigre de paper.
Any de publicació:
2019.
Preu:
15 euros.
Un tastet.
Quina incidència va tenir la Revolució Russa en el futbol? Els clubs eren entitats polititzades abans del triomf dels bolxevics? Com és que un joc burgès va acabar esdevenint el passatemps predilecte de la classe obrera soviètica? Un relat amb desfetes i triomfs, amb decepcions i sorpreses, amb mentides i sinceritat. Un relat coral al voltant d'una pilota en què apareixen empresaris britànics, generals, dirigents i polítics, tots ells actors d'aquesta història del futbol rus. Els grans relats russos sempre han estat relats corals que s'entenen en el temps, amb moltes veus sovint oposades. Personatges que no sempre es troben, com ha passat en un futbol que a vegades és millor per les seves trames que pel seu nivell de joc.
He escollit Futbol al País dels Soviets, d'en Carles Vinyes, ja que és un llibre que uneix dues de les meves grans passions. Una és el futbol i l'altra és la història contemporània. I a més, la història contemporània d'un país com Rússia, que és un país que sempre m'ha atret i que ha jugat un paper capdalt a la història mundial. Tinc la sort de conèixer personalment en Carles Vinyes i és una persona que admiro molt. Un historiador de la Universitat de Barcelona, professor d'història contemporània, d'aquests que, a més, s'han caparrat en treballar molt el paper que han pogut jugar passions populars com la música o l'esport en moviments contraculturals o en diferents processos històrics. I després de més de 2 anys de feina ha aconseguit d'alguna forma omplir un forat que era el d'explicar la relació del futbol amb Rússia, especialment en un període que va des de finals del segle XIX, quan per primer cop comerciants anglesos porten una pilota de futbol i comencen a organitzar els primers torneigs a Moscou, fins als primers anys de la Unió Soviètica. Anys claus per entendre no només Rússia, sinó per entendre també la història global, la història mundial. La Primera Guerra Mundial, la Revolució del 1917, la posterior Guerra Civil Russa i els primers anys d'una Unió Soviètica que a diferència del que sol pensar, sí que va polititzar molt el futbol aquells primers anys. La gent tendeix a pensar que és un procés creat més tard, als anys 50, als anys 60, quan per primer cop una selecció de futbol de la URSS pot jugar al Mundial de Futbol i quan per primer cop els soviètics participen en Jocs Olímpics. Però no és així. Ja als anys 20 van haver-hi grans esforços diplomàtics per poder organitzar els primers amistosos, en aquest cas contra Turquia, o seleccions d'obrers arreu d'Europa que van costar molt a les autoritats soviètiques i que demostraven com tenien ganes d'utilitzar qualsevol esfera de la vida pública per portar a terme els seus objectius. Per tant, la pilota va ser polititzada. És una història apassionant, més enllà de que t'agradi no la història contemporània, i és un llibre d'aquests que els acabes gaudint molt, sobretot, òbviament, els amants de la història.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I mig de 3 de la tarda, bona recomanació, sobretot pel que ens agrada la història, la del Toni Padilla, l'afegim ja al prestatge a la biblioteca de l'Hotel Suís. Com sabeu, a través de Twitter hi ha un fil sencer amb totes les recomanacions que els periodistes de la ciutat ens van deixant al llarg de la temporada. Canviem de tema, anem a la piscina. Com bé sabeu, aquests dies la piscina olímpica interior de Canllong és l'escenari del campionat estatal Open de natació i durant la jornada d'ahir vam gaudir de grans moments parlant en clau local. La que més va brillar va ser Marina García, que després de fer la feina rebaixant les mínimes mundialistes a les eliminatòries i a les semifinals dels 200 metres braça, també va complir amb els pronòstics i es va imposar, va guanyar la final d'aquesta distància. D'aquesta manera, la bracista del natació Sabadell va complir tots els requisits per aconseguir el bitllet pel Mundial de Guangzhou. En declaracions a Catalunya Ràdio, García assegura haver-se tret de sobre tota la pressió i, de fet, ja pensa en la propera prova en el 100 braça.
M'he tret un pes del sobre al fer la mínima i bueno, ara tinc la mínima una mica més oberta, per dir-ho d'alguna manera, i afrontar aquest 100 doncs, com una nova oportunitat, amb molta il·lusió de que estic en forma i que ho vull aprofitar, i si és amb una millor marca de la temporada o una millor marca personal, doncs estaria molt contenta.
La nedadora del club ja va mostrar molt bones sensacions durant les primeres sessions del campionat, fregant el podi en el 50 braça, una prova que no és la seva especialitat. Per tot plegat, García es mostra satisfeta pel seu rendiment, però creu que encara té marge de millora.
Els aspectes tècnics que puguis automatitzar i que et surti més natural, menys esforç i més eficient serà el teu estil, i per tant una mica és el que busquem. Aquestes coses que no tinc tant per la mà, que es vagin tornant més naturals en el meu estil, i crec que és el punt de millora d'aquí a l'estiu.
Per tant, ambiciosa també la bracista del club, amb el passi al Mundial a la butxaca, és inevitable pràcticament que Marina García ja tingui al cap la cita de Corea del Sud i també en seguir rebaixant les seves marques personals.
Sempre hi ha coses que es poden anar millorant i que em poden donar aquest plus per aconseguir una millor marca, que em pugui classificar millor en el rànquing mundial, que bàsicament és l'objectiu d'ara. I bueno, he estat en una edat bastant estable, que també és una cosa molt positiva, que em dona a veure que sí que en bona estat en forma i moltes ganes i il·lusió de continuar endavant i continuar donant passos per cara al mundial aquest estiu i més endavant, evidentment.
Per tant, va ser el nom propi de la jornada ahir, Marina García. A més d'ella, la jornada també ens va deixar, per exemple, la plata de Mar Sánchez als 200 estils i el quart lloc de Sergio De Celis a la final dels 100 lliures. A més, Judit Ignacio en el 100 papallona i Catalina Curró en els 200 estils van accedir a la final de les seves respectives proves i ho van fer amb el millor temps. En el cas de Curró, per cert, nedant més ràpida que Mireia Belmonte. La badalonina ex del club també va tenir un paper protagonista aconseguint una nova marca mundialista, en aquest cas en els 1.500 lliures, després d'haver-ho fet anteriorment en els 800 lliures. Tot això pel que fa a la tercera jornada, però és que avui a les instal·lacions de natació Sabadell torna a haver-hi moltíssima activitat. Ja és en marxa la quarta i penúltima jornada de l'Open i cap allà que marxem, cap a Canllong, on tenim el nostre estimat Pau Vituri. Hi ha qui diu per la redacció que un autèntic expert en tir. Després us expliquem el per què. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Això és cosa de Sergi Park, no? Bona tarda.
Evidentíssimament.
Molt bé.
Com ha anat la jornada de matí?
Aviam, anem a resumir com ha anat la cosa aquest matí aquí a Canllong. Doncs la veritat és que poca cosa a destacar. Només hi havia una final dels 800 metres lliures masculins i l'hora ha estat per Miguel Duran del Terrassa. Però sobretot pel que fa a nosaltres ens hem de quedar novament, ho escoltàvem ara amb la Marina García, no? Ahir va participar en els 200 metres braça, va fer aquesta mínima mundialista per anar a Guangzhou i avui tornava a saltar a la piscina per disputar les eliminatòries del 100 braça, on ha estat segona, s'ha classificat per les semifinals amb el segon millor temps, això sí, pràcticament a 2 segons de la Jessica Vall, la nadadora del Sant Andreu, que ha estat la més ràpida i de fet ha nedat per sota de la mínima mundialista de Guangzhou. El que diem, Marina García s'ha quedat aproximadament a segon i mig, 2 segons d'aquesta mínima mundialista d'eliminatòries, hem de dir-ho, hem de repetir-ho per Guangzhou. S'ha de fer una mínima d'eliminatòries, una mínima de semifinals i acabar entre les dues primeres de la final. Si es compleixen 2 d'aquests 3 requisits, després de la direcció tècnica de la federació, doncs també poden repescar els nedadors en aquest cas. I segurament és la bala que ha de gastar Marina García en aquest 100 braça. Tot i això, com diem, la feina ja està feta. L'objectiu eren els 200 braça que es van aconseguir ahir. I a partir d'aquí, doncs, tot el que vingui, benvingut sigui. La semifinal aquesta tarda del 100 braça i per destacar alguna coseta més d'aquest matí, la quarta posició d'Àlex Castejón en els 100 metres braça, la mateixa disciplina però masculina, evidentment, classificat per les semifinals amb el quart millor temps i si no passa res estrany ha d'estar lluitant també per les medalles en el dia de demà.
Doncs tot això pel que fa al que hem viscut fins ara, com deies, una matinal tranquil·la en aquest penúltim dia de competició. Queda una jornada i mitja, per entendre'ns. Queda el que succeeix aquesta tarda, de cara a demà, últim dia d'aquest Campionat d'Espanya Open de Natació. Algun plat fort encara que ens hem de reservar en aquestes últimes sessions?
Mira, els dos plats forts els has dit tu abans, comentant el que va passar ahir a les semifinals dels 200 estils i a la final i als semifinals també, perdó, del 100 papallona. Doncs les finals aquesta mateixa tarda, 17:48, el duel Catalina Curró contra Mireia Belmonte en els 200 estils. Com has comentat, Catalina Curró, la nedadora mallorquina del Sabadell, amb el millor temps a les semifinals, per tant, podria guanyar Belmonte també a la final dels 200 estils. Ho dèiem també a la connexió d'ahir, una Mireia Belmonte que sembla més reservada, destinada a les proves de fons d'aquest Campionat d'Espanya, els 800 metres i els 1.500, on té ja les seves dues mínimes per anar a Guangzhou. I a les 6:05, la final del 100 papallona amb Judit Ignacio. Si no passa res estrany, en teoria, doncs no hi haurà mínimes mundialistes en aquestes dues proves. Està sent un Open molt exigent en aquest sentit per aconseguir les mínimes per anar al Mundial de Guangzhou. De fet, només en portem 4, com dèiem, 2 de Mireia Belmonte, la de Marina García i una altra de Jimena Pérez, també en una prova llarga amb Belmonte, en els 1.500, i per tant està sent exigent. Jo m'atreviria a dir que segurament l'única que trobo a faltar i que segurament aconseguirà demà és Catalina Curró en els 400 metres estils, que és la seva prova predilecta. No veig a cap altra disciplina, cap altra prova on es puguin rebaixar aquestes marques exigents per anar a Guangzhou. Ja us diem que, doncs això, de moment en portem 4 i no seran més de 5-6 en total.
Doncs estarem ben pendents del que succeeixi, i tant de bo que sí, que veiem a la Cata Corró també traient-se el passaport per marxar cap a Corea del Sud. Us ho anirem explicant aquí a Ràdio Sabadell a través de Twitter, @RadioSabadell, i demà en aquest mateix punt reserva't una estoneta, Pau, que tornem a connectar amb tu allà a Can Llong. Que vagi bé la jornada de tarda. Una abraçada.
Una abraçada.
Hola, sóc la Gisela Ferrer, jugadora del Club Natació Sabadell, i escolto cada migdia l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
De la natació de Can Llong al bàsquet al carrer Garcilaso, Sergi Parc, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Has escoltat, no, el programa?
He escoltat el programa.
Ja t'han agafat la matrícula aquí a la redacció.
Ho he sentit.
Parlem de bàsquet, parlem d'una ratxa trencada. Havíem comentat ja la dinàmica que havia esmicolat el bàsquet Pia fora de casa. Va estar unes quantes jornades amb aquella dicotomia de guanyar-ho tot a casa i de perdre-ho tot a fora. A Badalona es va trencar fa un mes aproximadament, tot i que va ser a la Plana, i dues setmanes més tard va tornar a perdre a la Plana, però mantenia la inèrcia positiva a casa des de feia ja uns quants mesos. Malauradament, hem de parlar d'una ratxa trencada, la de victòries consecutives locals del conjunt Escolapi, perquè va caure 56-68 en l'últim partit de Copa Catalunya contra els Sitges, i per tant, si afegim aquesta derrota a la del Maristes Ademar, ja són dues de consecutives.
Dues derrotes consecutives, i aquesta última sobretot pels errors de concentració que van recordar una mica el que li passava a la Pia en jornades anteriors a aquesta bona dinàmica que portava abans d'aquestes dues derrotes en les últimes jornades. De fet, la Pia només va notar 22 punts a la primera part. En el segon quart va encaixar un parcial de 1-13, i en el tercer quart, quan estava retallant una mica de distàncies, un altre parcial de 5-13. Amb tot això, 56-68, només 56 punts.
Que una mica joc a batzegades, no? Una mica intentes reenganxar-te, però un altre cop un parcial en contra.
I amb 56 punts és molt difícil guanyar en aquesta categoria. I clar, la pregunta que m'ha parat el tècnic de la Pia era: mals atacs de la Pia o molt bona defensa del bàsquet Sitges? Doncs Jaume Prat ho té claríssim.
Nosaltres no vam entrar concentrats en el partit. Això ja era una cosa que havíem parlat amb el vestidor, i era una cosa que no vam aconseguir entrar en una millor concentració. I de fet, el Sitges no es caracteritza per ser un equip defensiu, sinó per un equip on té molts recursos ofensius. Clarament vam ser nosaltres.
Doncs queda claríssim l'opinió del tècnic del bàsquet Pia. Li diuen el Pia Garden, un nom molt nord-americà, molt de l'NBA, al pavelló del carrer Garcilaso, el de l'escola Pia. Estava sent un fortí, com dèiem fins ara. L'equip portava 6 victòries seguides a casa, i per tant també li ha tocat al Jaume Prat valorar una miqueta aquesta dinàmica trencada.
25 de novembre del 2018 va ser l'última data en què la Pia va perdre a casa. Per tant, 6 victòries seguides és pràcticament una volta sencera, sense perdre com a local en aquest Pia Garden. I un dels factors claus sempre, Adri, és que ho parlem del públic, com apreta, com anima sempre l'equip en els moments també més complicats, però clar, Jaume Prat diu que també el públic s'activa si l'equip mostra l'energia necessària, si no, el públic doncs tampoc no respon si el que fan els seus jugadors sobre
el parquet, si no estan endollats,
doncs no respon al públic. Així ho pensa el tècnic.
Quan l'equip surt enxufat i l'energia està a tope, la gent ho rep, la gent és capaç com a equip doncs de transmetre-ho i treure aquells crits que hem tingut algun diumenge a la Pia. Crec que la direcció és aquesta, no?
Doncs toca estar una mica més endollats al parquet per transmetre-ho també a la graderia, per tornar a fer del carrer Garcilaso un fortí. I la pregunta ara és també ben clara, és com queda el panorama després de tot això, perquè si parlem de la segona divisió B i diem que està ajustadíssima la part baixa de la classificació, si diem que hi ha un munt de categories com la primera catalana de futbol, ahir en parlàvem del Sabadell Nord, que tot està en un mocador, deixa't anar també amb com està ara mateix el tema de la classificació a la Copa Catalunya.
La Pia ara mateix està fora de la zona de promoció de permanència, però amb les mateixes victòries que el Reus, que precisament és el rival de la propera jornada, que no serà la setmana que ve, després ja en parlem d'això, 10 triomfs. Per tant, el bàsquet Pia haurà de seguir lluitant. Està tot ajustadíssim, i fixa't si és una competició igualada, Adri, que el Sitges va perdre contra la Pia a la primera volta per 24 punts, i ara el Sitges és capaç de guanyar a la pista del Bàsquet Pia, una pista on, ho dèiem, 6 victòries seguides, on el líder fa dues setmanes va caure. I per això Jaume Prat creu que aquesta competició és tan dura per això, per aquesta igualtat entre tots els equips.
És el primer cop que estem en el grup, en aquest grup, i la veritat és que, com dius tu, la classificació doncs, ha trigat molt a trencar-se, cosa que no estàvem acostumats. I també és veritat que els equips que es veuen involucrats en situacions de play-outs, doncs, per exemple, el Sitges té probablement un molt bon equip dins la competició.
I una competició que ara s'atura, Adri, com ho dèiem abans, 3 setmanes.
Déu-n'hi-do.
3 setmanes, que per cert, a la Pia no li anirà malament per aquesta dinàmica de dues derrotes seguides, i també per recuperar jugadors amb molèsties com Jordi Gorina o Joan Cuevas, o Damià Páez, que tenia un problema en el quàdriceps, doncs podran recuperar-se d'aquests problemes físics.
Minuts i mig per sobre de 2:45 de la tarda en creuat l'Equador del programa. Estem parlant de bàsquet amb el Sergi Parc. Deixem ara sí la Copa Catalunya masculina, el Bàsquet Pia, i aquesta ratxa trencada a casa, al carrer Garcilaso. I anem a comentar una de les victòries del cap de setmana, la del Global Bàsquet, 62-45 contra l'UCAM Múrcia, un equip que estava per sobre la classificació de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. I una victòria que, home, ha trencat alguna que altra travessa per inesperada, no? Com a mínim mirant la classificació, si agafes la taula, no era de preveure que els sabadellencs s'imposessin.
I és veritat que l'UCAM Múrcia, el rival d'aquest cap de setmana, ja estava classificat per la final a 4, però sí que tenien disputa, intentar quedar en millors posicions per això dels encreuaments en aquesta fase final, i al final, doncs, el Global Bàsquet, sense pressió, amb la salvació ja certificada, doncs es va imposar en aquest duel per 62-45. El màxim anotador va ser Sergio Gómez, amb 22 punts, i ell també pensa el mateix, no?, que l'equip sense pressió juga millor.
Se nota, pues, ahí hay menos presión, podemos intentar jugar más tiempo, mover la bola, y ese quitar la presión pues nos ayuda pues a hacer las cosas más fáciles y a encontrar más fácil el aro, y también en defensa estar más concentrados.
Deies que l'UCAM Múrcia tenia garantida ja la seva presència a les fases, per contra, el Global tenia també garantida la permanència, que era una de les notícies principals. Havia fet la feina respecte als que venien per darrere. És cert que els que tenen a sobre estaven massa lluny com per poder enxampar-los, però, com dius, s'han alliberat d'aquesta pressió, d'aquesta tensió. Han jugat segurament un dels seus millors bàsquets, i fins i tot amb rotacions, no?
Sí, Òscar Trigo va aprofitar, no?, per això que dèiem, com que l'equip ja no juga res, doncs va aprofitar per fer jugar més als menys habituals. I Sergio Gómez, com dèiem, 22 punts. Òscar Rubia, que sempre estem destacant-lo com el protagonista del Global, va fer 8 punts només, entre cometes, però també va repartir 10 assistències. Per tot plegat, Sergio Gómez també ho explica, no?, que el paper dels altres integrants de l'equip va ser clau també en el triomf contra l'UCAM.
La clave es el trabajo en equipo, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Yo en mi caso, en este tramo final, la idea es ayudar, sobre todo en momentos en que la rotación, pues como pasó el otro día, por temas de cansancio, dar unos minutos de respiro a la gente más joven y que tiene tanto para nosotros en el equipo. Pero bueno, ayer tuve suerte y estuve bien en defensa, y estar centrado en defensa pues me ayudó también a estar bien en ataque.
I ara al Global només ja li queda una jornada de la Lliga Estatal, que serà la pista del Ferrol aquest cap de setmana, però també té pendent altres competicions, Adri, com són la Lliga Catalana i la Copa Catalunya. La Lliga Catalana, per exemple, el Global va primer ara mateix, però amb els mateixos triomfs que el Costa Daurada. Per això, Sergio Gómez creu que si es guanyessin aquests títols i amb la permanència de la Lliga Estatal aconseguida, doncs seria una molt bona temporada.
Ahora no nos queda pues finalizar la Liga Catalana, también la Copa que se juega dentro de un mes. Y bueno, por lo que nos gustaría, ya que en la Liga, sobre todo en la Liga de Primera División, el principio no fue todo lo bueno, que nos hubiese gustado quizá estar un poquito más arriba, haber luchado por la Final Four, pues ahora en estos partidos intentar estar lo más posible, y si puede ganar tanto la Liga como la Copa, pues sería poner un poquito de dulce en esta temporada y terminar todos contentos y empezar a preparar la próxima campaña donde esperamos seguir mejorando.
Doncs a la Lliga Catalana, Adri, li queden dues jornades i, com deia Gómez, la Copa es juga d'aquí un mes, a mitjans de maig, més o menys. Les semifinals són a Ripollet i el Global la jugarà contra el Barça.
Com sempre, un dels favorits del conjunt sabadellenc. Gràcies, Sergi, fins ara.
A tu, Adri, fins ara.
A Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
Dimecres. D-I...
Normatiu. N-O-R-U-I-T. H-U...
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
R-O-G-I-L...
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No t'ho perdis. Picalletres, a la teva emissora local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 2 minuts i mig i 3 quarts de 3. Fa mig any que la Sandra Santanyes es va retirar per la porta gran guanyant la Brasil Ride. Des d'aleshores, els homenatges que ha rebut la sabadellenca no han anat a menys, més aviat al contrari i amb tot mereixement. La ciclista local continua sobre la bici, ara segurament amb un ànim més festiu, més d'oci, no tan competitiu, i després de 28 anys de carrera gaudeix també de reconeixements com el que va rebre el passat cap de setmana a la Portals, a la volta en BTT, al massís de Montserrat des de Collbató. Sandra Santanyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
6 mesos han passat ja des de la Brasil Ride, que a mi se m'ha passat molt ràpid. No sé, sembla que faci tot just un parell de setmanes que parlàvem aquí a l'estudi. Tu com ho has viscut aquest mig any?
Home, pues ara que ho dius, a mi també se m'ha passat molt ràpid, mig any. Però bueno, bé, ens hem adaptat a una vida nova i bueno, jo crec que disfrutant tot el que ve ara, no?, de nou.
Tu entres ara mateix a la web de la Portals, per exemple, i foto teva en primera plana, homenatge a Sandra Santanyes. Si vas al Twitter, una ceràmica personalitzada, dorsal número 1, un dia per recordar-lo, no m'imagino, a nivell individual.
Pues sí, la veritat és que sí. Suposo que tothom que sigui esportista i això, a la muntanya de Montserrat és molt especial, no?, perquè tots hem entrenat per allà, hem gaudit del seu paisatge, i bueno, que et facin un homenatge a la muntanya tan emblemàtica, doncs fa molta gràcia i fa molta il·lusió a vegades.
També per la vessant solidària, clar, la prova té aquesta part més benèfica, amb una bona causa al darrere, com és la de donar suport a ASDENT, a l'associació de la malaltia de Dent, que entenc que això també ho fa una miqueta més especial.
Sí, bueno, sobretot perquè tenim, ens uneix en una amistat especial, no?, amb l'Eva i el Nacho, no?, que vam anar a atacar amb el Xile amb ells. I, bueno, sempre que puc, doncs, col·laboro amb ells i no em fa res no estar allà i fer coses solidàries amb ells.
Com va sorgir la idea? Com t'assabentes que volia fer-te l'homenatge en aquesta Portals?
Bueno, doncs, tenim molta amistat amb el Pepe Cuevas, que és organitzador de la Portals, i bueno, ja portàvem fa molts anys que ja vaig a la Portals i que sempre som és una petita família, no?, allà del Club d'Ataca. I, bueno, doncs em va trucar i bueno, em va dir que era homenatjada i em va fer molta gràcia, la veritat. I una miqueta de dir, hosti, jo no sé si em mereixo això, una miqueta. Però, bueno, bé, de veritat és que ho vaig disfrutar molt el cap de setmana.
I més encara per rematar-ho en un entorn tan privilegiat, com comentaves. Ja no només és que sigui especial pel fet que molts esportistes heu entrenat molt de temps allà, sinó que, clar, al final, per on transcorre la cursa, és un ambient molt, molt maco, un paisatge preciós, i que entenc que això, precisament per això, per tot una mica, fa que sigui una de les teves preferides, no?
Sí, bueno, ja et dic, i a mi sempre m'ha lligat molt Montserrat, he viscut molts anys a Vacarisses i sempre que podíem pujar a Montserrat. I, bueno, la veritat és que l'atractiu de la marxa no és precisament el recorregut, perquè no té ni trialeres ni res d'això, però bueno, són les vistes, són el paisatge per on rodem, i la veritat és que és una cosa molt guapa, no? Hi havia 1.500 persones que ho confirmen.
Ho vam comentar pràcticament en el moment de la retirada, la fa mitja any, ara que ho comentàvem. Vista d'en posteriori, sorpresa per tants reconeixements?
Pues sí, la veritat és que sí. Però bueno, sempre està bé, no?
Alguna cosa s'haurà fet bé, Sandra, per tenir tants, no?
Bueno, sí, no sé, és que soc molt pesada durant molts anys i fa moltes festes perquè m'hagi retirat.
Com és la vida, tot això, al marge de la competició d'alt nivell, per entendre'ns? Una aconsegueix aquell punt de repòs, d'intentar treure el coquet competitiu que té a dins, o la bici tira massa?
Bueno, tira massa, la veritat és que em va costar una miqueta després de deixar-ho, dir, hòstia, ara per què tinc que entrenar i per què tinc que fer, però un cop ja he pillat el sortir en bici simplement per sortir en bici o per disfrutar, doncs ara ja estic disfrutant molt, no? L'altre dia vam anar a Volcat Costa Brava i no anàvem pas ni a fer podi ni res d'això, anàvem justament a disfrutar, no? I de veritat ens vam passar molt bé.
Per acabar, per cert, demà parlarem també de ciclisme amb l'Ada Xinxó, amb la campiona de Catalunya de marató. Ja m'avanço 24 hores al que serà l'entrevista. Com la veus, a l'Ada?
Bueno, doncs és una ciclista de mountain bike tot terreny, no? Que ha estat molts anys porta picant pedra i fent carreres per tot el món, i bueno, doncs va aquest diumenge va guanyar, i la veritat és que contenta que gent de Sabadell doncs estigui davant.
Hi ha relleu, no?
Sí, home, sí, sempre va bé que vingui gent darrere i que apreti i que estigui allà, home, clar.
Doncs Sandra Santanyes, homenatjada a la Portals a Montserrat des de Collbató aquest cap de setmana, i també aquí a Ràdio Sabadell no volíem passar l'ocasió i saludar-te un altre cop. Un autèntic plaer, com sempre, un petó molt gran, cuida't.
Vinga, moltes gràcies.
Hola, bon dia, soc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Com dèiem abans, entre broma i no broma, amb el Pau Vituri, el club de tir Sabadell va viure dissabte un dels dies grans de la temporada. L'entitat local va premiar els tiradors de diferents categories, un dels clubs veterans de la ciutat amb 65 anys d'experiència a les seves esquenes i que va demostrar com és de viu en un sopar que s'ha convertit en tradició per aquestes dates de la temporada a l'Hotel Urpí. Durant aquesta vetllada, el Pau Vituri va poder xerrar una estona amb el president del tir Sabadell, amb el Ricard Martínez, i aquesta és la conversa que vam mantenir.
Ricard Martínez, president del Club de Tir Sabadell, què tal? Bona tarda.
Bé, aquí una miqueta trafegat, amb el sopar de representant de prèmits.
Un dia molt especial. A més, hem triat un lloc per fer l'entrevista aquí a l'Hotel Urpí. Clar, la màgia de la ràdio, evidentment, però estem al costat d'una taula on hi ha aproximadament una cinquantena de trofeus. Per tant, una de les nits més especials, suposo, per l'entitat durant tot l'any.
Sí, sí, és una nit especial per l'entitat i és una nit que es fa estrictament per donar el premi als tiradors que han estat tot l'any lluitant a l'entitat, i a més se'ls fa públicament el reconeixement a ells, i per això se'ls entrega aquests trofeus com a reconeixement.
I a més, suposo que és una nit per aplegar tota la gent, no?, del Club de Tir Sabadell. Estem en una sala on pràcticament un centenar, no?, més o menys de convidats.
Sí, sí, aquest any ha sigut quasi un rècord, però de 98 convidats tenim, i molts encara tampoc han pogut venir per altres circumstàncies, però que sí, sí, vull dir, fa goig.
Aquests premis són de la temporada passada, però deixa'm posar l'etiqueta d'entitat que aquest any, anem a dir-ho així, es jubila, perquè va néixer el 1954, per tant, 65 anys de vida. En quin moment de salut es troba el Club de Tir Sabadell?
De salut? Està quasi com jo, perfecte. Vull dir, està perfecte. Vull dir, sempre hi ha coses, és un club ja que té molts anys, estem de fer moltes... El manteniment és complicat, però bueno, és una cosa que fem dia a dia, però no, el club té una bona... una vida llarga, sí, sí.
Quina activitat pot arribar a registrar durant l'any el Club de Tir Sabadell? Perquè, evidentment, si un entra a la seva web, mira informació, hi ha activitats, hi ha el calendari està atapeït pràcticament cada cap de setmana.
No, pràcticament no, és cada cap de setmana. I de sobte, el Club de Tir és un esport que té moltíssimes modalitats, no és com el futbol, que és futbol, o tenis és tenis. Aquí hi ha moltes modalitats que hi ha amb armes de foc, armes d'aire comprimit, i això correspon a tenir moltíssimes modalitats. En fet, això vol dir que, esclar, el calendari està atapeït, i nosaltres cada cap de setmana tenim de vegades hasta dissabtes i tot. Tenim, i més a més els que també se'n van, han acabat tiradors que se'n van a fora.
Com és el cas, per exemple, del Francisco Cabrera, del qual hem parlat ja uns quants cops també a l'Hotel Suís, amb el Premi a l'Esportivitat, que li van donar, per exemple, sense anar més lluny, també el Paneldón fa no gaire, pel seu gest en un campionat. No sé si dir que és un dels exponents, dels màxims exponents que teniu al Club de Tir Sabadell.
Sí, sí, és un exponent, vull dir, és un xicot que té unes qualitats nates pel que és el tir, perquè el tir és molt difícil, té tenir molta concentració i està molt, bueno, la concentració sobretot, i és un xicot que, bueno, que donarà que parlar, perquè ja fa uns 2 o 3 anys va estar a punt de ser campió d'Espanya, i no, és una, pel Club de Tir Sabadell és un honor tenir-lo aquí amb nosaltres, entre altres, perquè també tenim gent de bancarga que també són d'elita, que també se'n van a disputar trofeus europeus i mundials algun dia.
Ha començat també, no? Tornant al Francisco, ha començat en forma també aquest 2019.
Sí, 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 continua entrenant aquí, cada dia està allà al club, que no para, no para.
Molta gent no ho sap, però evidentment un club com el vostre també aplega a gent de base, no? Els més petits. Quanta gent pot aplegar també del Club de Tir Sabadell en aquest sentit?
A veure, en aquests moments en tenim, no sé si són 7 o 8, 7 o 8 o 9. Vull dir, clar, que això és complicat. Ja de base tenim uns nens i tenim l'escola de tir. Passa que això és un esport que és molt complicat socialment, perquè jo sempre dic el mateix, perquè és un esport que la gent no el coneix. Vull dir, quan se'ls parla del club de tir, el tir se'ls en va a l'olla, no? I no és així. Vull dir, nosaltres tenim allà, és un esport que pràcticament no ha passat mai res, i és un esport, la gent que va allà sap la seva reglamentació, com ho té de fer, i són gent molt prudent, i bueno, ja ho heu vist, un Premi del Cabrera, un Premi de l'Esportivitat, vull dir, això ja ho demostra també, no?
No sé si dir que és un dels principals reptes que té l'entitat, el fet de donar-se a conèixer i sobretot treure aquesta etiqueta d'esport perillós.
Sí, sí, però això són reptes que portem molts anys, ja el porto jo des que sóc president, i ja el portava l'antic president, i és molt difícil perquè els nens els hi té d'agradar molt el tir, i que no el proven perquè és una cosa molt seriosa, i en quant és clar, és molt de cap, no? I estar allà quiets i tirant té d'agradar molt a ell, i sobretot els pares. Vull dir, el problema també és molt els pares, que a molts pares els agrada anar per poder cridar i vinga, va, i en canvi amb el tiro això no hi és. Hi ha molta responsabilitat, i la veritat és que, però vaja, estem lluitant, i em fa molta il·lusió els nens que tinc, perquè abans el que era l'escola de tir abans, la majoria de nens eren fills de tiradors, que això sempre els portaven, i ara la majoria que tinc de nens són nens que han vingut sobretot de la Festa de l'Esport.
I l'última, ja perquè evidentment estan els convidats també aquí esperant per començar aquest sopar d'entrega de premis del Club de Tir Sabadell, Ricard, una de molt fàcil per acabar, però quins reptes us heu marcat, quines fites us heu marcat a nivell general, no només de base de cara a aquest 2019?
Home, les fites del club sempre són les mateixes, perquè poder tenir un club a l'alçada d'un dels millors de Catalunya, jo diria quasi d'Espanya, i seguir mantenint tal, i, bueno, i ajudar i donar ànims a tots els tiradors que tenim nosaltres, i sobretot a la canalla, pues que seguís mantenint, que vagin tirant i que vagin pujant, que ja mica en mica ja van pujant, perquè clar, en tenim de petits, però ja ens està fent grans, i estan lluitant ja van a campionats d'Espanya, i n'hi va haver un que ja el van seleccionar, li van fer una prova per poder anar a la selecció espanyola de tir d'aquí al club nostre.
Doncs Ricard Martínez, president del Club de Tir Sabadell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts, i també per de veritat que val la pena veure aquesta imatge que tenim davant dels nostres ulls. Són 3 fileres de trofeus, pràcticament una 50ena de tots els colors, de tots els tamanys, tots preciosos per commemorar aquesta nit, aquest sopar on es fan l'entrega de premis de trofeus també del 2018. Moltíssimes gràcies i molta sort de cara al futur.
Res, gràcies a vosaltres, i que seguiu mantenint-vos amb nosaltres també col·laborant. Que es notin que també el tir també és un esport.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Els últims minuts del programa els dediquem al futbol sala. Comencem amb el Natació Sabadell, que és 7è a la segona B d'aquest esport gràcies a les 3 victòries consecutives que ha sumat, l'última per 7-3 contra la Unió de Santa Coloma. L'equip afronta les últimes 6 jornades del campionat amb la tranquil·litat d'haver fet la feina i no patir a la part baixa, com explica el jugador del club, Pep Girvent.
De cara a la selecció, doncs, ja ens dona bastanta confiança i la veritat que ja mirem més amunt, ja, vull dir, no... sí que amb aquesta victòria potser ens preocupem una mica del que és la salvació. També hi ha bastants equips per allà baix, llavors també és complicat que tots els equips ho guanyin tot, no? I al final acaba patint nosaltres, però sí, sí, la veritat que potser sí que amb aquesta victòria doncs mirem una mica més amunt, cap al sisè, cinquè lloc.
Els nedadors van recuperar efectius, només comptaven amb una baixa i van ser capaços de manar amb mà de ferro pràcticament des del primer gol al minut 10 de partit. Ara, amb aquesta bona ratxa, el club és cada cop més a prop, com deia ara el Pep Girvent, de la zona alta. Falten 6 jornades, volíem dir, no hi arribaran a temps, però sí que estan assolint la fita de millorar els registres de la primera volta. De fet, el jugador nedador confessa que tenen la incògnita de què hagués passat amb una millor arrencada de Lliga.
Estem guanyant, estem amb molt bones sensacions i bueno, nosaltres ho parlàvem una mica al Nadal i això, que ara la primera volta no era com esperàvem, doncs intentar fer una segona volta que realment fos molt millor i realment ho estem aconseguint. El que tu dius, la pena és que falten poques jornades i potser sí que amb més partits igual acabem més amunt.
Aquesta setmana més, els de Diego Blanco visiten un vell esport, l'Hospitalet, que és el cinquè, amb la qual cosa poden plantar-se només 3 punts dels riberencs si guanyen. La Pia, de la seva banda, és dins la zona de la Copa del Rei després d'haver descansat l'última jornada per la retirada de l'Isur de Terrassa. Els escolapis van sumar, per tant, els 3 punts sense jugar i, gràcies a l'ensopegada de l'Aliança Mataró, s'han plantat tercers amb un punt més que els maresmencs i a 2 del segon, al Manresa. Aquesta setmana la Pia rebrà el filial de l'Indústria Santa Coloma. Fem algun que altre punt ràpid, també encara en el món del futbol sala. La tercera divisió, el grup de Raon Estudi Barcelona, es consolida la quarta plaça gràcies al segon triomf consecutiu, aquest per 6-7 a Montcada. Els d'Isma Quirós visiten dissabte. Quarts de 4, l'Arrel, el 12è, sabent que si no fallen faran un pas de gegant per acabar quarts. I pel que fa a les categories femenines, a primera, el Femisport Nou Escorial va estar a punt de tornar a puntuar mesos després de l'últim cop. Les quatribarrades van claudicar per la mínima, per 1-2, contra el Leganés, al pavelló del nord. Aquesta setmana, les de Fernando Castejón visiten el Viaxés Amarelle, el penúltim classificat, si bé té 10 punts més que no pas el Femisport. Per últim, a segona divisió, el futbol sala Sabadell femení visita aquesta setmana el Cervera Sagarra, el 9è. Les arlequinades necessiten puntuar amb urgència si volen seguir tenint opcions de permanència, ja que tenen la salvació a 7 punts més la Baraix. En el darrer partit, el líder, la Concòrdia, va endur-se el gat a l'aigua per 2-5 a Cal Balsac. Tot això pel que fa aquest dimarts 9 d'abril del 2019. De cara a demà aquí a l'Hotel Suís buscarem exjugadors del Lleida Esportiu i del Sabadell. Tornarem a passar per Canllong per rematar l'últim dia de competició del Campionat d'Espanya Open de Natació. Felicitarem, com us dèiem ara, amb la Sandra Santanyes, la de Xinxó, la ciclista sabadellenca, pel seu Campionat de Catalunya de Marató BTT, i també la gent del Cercle, que ha ascendit el seu equip de pàdel a l'elit. A més, tindrem futbol femení, futbol territorial o handbol, entre d'altres.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui amb el Toni González. El control de so des de l'altra banda del vidre. Us envia una abraçada enorme. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Ens podeu seguir a través del Twitter, @radiosabadell, del Facebook, de l'Instagram, ara també al Telegram. Podeu trobar el videotutorial amb el Pau Duran al capdavant d'ell al nostre Twitter per saber com va la cosa. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu, adéu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.